De 4 a 7 amb Xavier Grasset. Tres hores amb plantejament, nus i desenllaç.
Si és certa la llegenda segons la qual si dorms a l'ombra d'un baobab tornaràs algun dia a l'Àfrica, el nostre convidat té uns quants viatges pendents. I és que l'escriptor i viatger Xavier Moret ha trobat un munt d'aquests mítics i màgics arbres gegants pels llocs més amagats de Botswana, a l'Àfrica, on estan convençuts que el baobab és el primer arbre que els déus van plantar a la Terra. El resultat d'aquesta recerca exhaustiva i uns quants records és el llibre A la sombra del baobab, viaje en busca de las raíces de África, publicat per Península Altair. El seu autor és, com diem, Xavier Moret, viatger i autor de diversos llibres de viatges i novel·les, col·laborador de mitjans de comunicació com El País, Geo, National Geographic, Altair, El Periódico...
Sí, ara anem tard.
I creador del detectiu alternatiu Max Riera. Xavier Moret, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, bé, bé.
Una satisfacció veure't, perquè ara entre una cosa i l'altra feia temps que... Què se n'ha fet de Moret? Baixa't una mica la cadira perquè estàs massa... Ah, ara potser estàs massa avall. Sí. Així, perfecte.
Doncs sí, ara, mira, ara em tens aquí assegut. De tant en tant viatjo, tiro cap enfora i...
Fas una enveja. Xavier Moret fa una enveja.
Sí, que fa, i més ara quan explicava coses de viatges, sí, fa molta enveja, sí. I ara que s'acosten les vacances.
Encara més. Explica'ns aquella llegenda keniana o keniata, aquella que dius que és més coneguda, que explica de quina manera els déus van posar els baobabs sobre la Terra, mentre que saludem a l'Eva Piqué. Eva, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Moret ens explicarà la superllegenda.
La superllegenda africana. Aquesta te l'expliquen a molts països africans. O sigui, jo crec que les fronteres d'Àfrica són sempre molt relatives. Uh-huh. És una cosa que van posar els colonialistes al segle XIX. Però llavors allà t'expliquen allò de que els déus van crear primer el baobab, el van posar a la part més al nord de l'Àfrica, es va queixar de que no s'hi estava bé, el van posar a les muntanyes, va dir aquí fa fred, i al final els déus fars el van agafar, el van llançar cap avall i va anar a parar a l'inrevés, a la part més desèrtica de l'Àfrica subsahariana, i per això corre la llegenda que el baobab és un arbre com plantat a l'inrevés, cosa que quan el veus tu creus.
Fa impressió, no? Quan...
Sembla que tingui les arrels cap en fora en comptes de les branques, sí, mm-hmm. Sí.
Quin va ser el teu primer contacte amb un baobab? El vas abraçar? El vas besar?
Sí, el vaig abraçar, ens vam donar la mà. No, el meu primer contacte va ser a Tanzània, allò que el veus i n'has vist fotos i has llegit el Petit Príncep del Saint-Exupéry on te'l dibuixen per primera vegada, però quan el veus, dius, ostres, això està fora de context, està totalment... Ho veu un dissenyador i diu, no, aquí hi ha hagut un error, no pot ser, perquè hi ha tota la sabana, tot pla, i de cop i volta surt un arbre descomunal que no té res a veure amb els que hi ha... El fruit, sí, i les fulles també. El que té de bo el baobab és que no serveix per la construcció, cosa que impedeix que el talin per fer-ne cases. Cosa que l'ha salvat, perquè si no en quedaria ni un. Però, en canvi, les fulles serveixen per fer infusions contra la malària i el fruit té com un polsim groc que el poses a la llet i ells en diuen que és el colacao africà. El dissols i agafa un gust. I els nens el llepen i sí, acabes, quan no tens res més, acabes llepant-lo i és com un sidral diguem, del desert.
En petacetes, no? Que són les espines. Sí,
és una petaceta, que s'ho sap.
Sí, això ja se n'en Ferran Adrià.
Escolta, d'on ve aquest nom tan curiós? Té algun significat, això de baobab? O...
Hi ha teories d'en baobab, sí. Segurament ve de l'àrab, però no està ni comprovat i vol dir el fruit que cura o alguna cosa així. Però hi ha tota mena de teories. És allò que tothom ha dit la seva. El primer que el va documentar va ser el viatger Ibn Battuta, que va dir que hi havia un fruit... No va dir que era com una pilota de rugbi, perquè s'hagués avançat al seu temps, però sí que té la forma de la pilota de rugbi. I llavors que tot s'aprofita, el baobab és el que té de bo.
És com el porc.
Per això molts poblats africans es formen al voltant del... Sí, és com el porc africà, diguem, salvant les distàncies. No? Ara, a mi m'agrada més dir que és com la catedral africana, perquè així és com a Europa tenim les catedrals, que ens quedem allà bocabadats, i és una obra de segles.
Home, a l'Àfrica n'hi ha alguna que també reprodueix exactament fidelment
la ciutat del Vaticà i tot això. Però quan vas en els països més desèrtics i més salvàtics, quan veus un baobab al mig, és com la catedral, és allò, és la natura la que mana a l'Àfrica, i el baobab és el que s'imposa sobre totes les coses.
Com és de gran un baobab?
És molt gran.
De quants metres?
A veure, estem parlant, depèn. Els més grans, jo he estat a dos que diuen els més grans, una a Senegal i una a Botswana. Ells, cada país té el seu, que diu, és el més gran de l'Àfrica, t'ho diuen amb un gran orgull, i necessiten unes 25 persones per abraçar-los. Més que gran i alt, és molt gruixut, i a vegades s'ajunten troncs al voltant i s'ajunten i fan un únic tronc que és descomunal. Llavors no és gaire alt, perquè pot tenir 20 metres d'alçada, però té unes branques que s'estenen molt i unes arrels que poden tenir 60 metres, perquè el que té de bo és que el baobab acumula aigua, arriba a acumular tones i tones d'aigua per quan ve l'estació seca no morir-se, per això és un arbre molt resistent, i llavors els elefants van i ens mengen l'escorça per poder sobreviure. Llavors els animals del desert ho saben, i saben que allò és el gran dipòsit d'aigua. Ara, hi han 8 espècies de baobabs, i n'hi ha una que és més alta que les altres, la que viu a Madagascar, que és la de Morondava, aquella foto tan bonica. Aquells fan 30 i 40 metres d'alçada i són més estilitzats. Ara, el baobab continental, que és la d'Adansonia digitata, li diuen digitata, Adansonia és perquè el va catalogar Michel Adanson, que era un botànic.
Pensava que era una discoteca, Adansonia.
Bueno, no vas desencaminat. Adansonia, que es deia Adansonia, era d'origen suec. Llavors el va catalogar ell, li van posar Adansonia i digitata, perquè les arrels, és allò que dèiem, les branques semblen arrels, o també hi ha una llegenda que són com la mà del guerrer amb els dits que pugnen.
Petrificat, no?
Petrificat amb els dits que pugnen per tornar a agafar l'arma, per tornar a la batalla.
I aquí va a parir allà, no? Hi ha algunes dones...
Sí, les dones van a parir allà sota el tronc del baobab a Senegal i altres països, perquè diuen que et dona força. I a Zimbabwe i Sud-àfrica, quan neix un nen, el posen amb aigua, amb escorça de baobab, perquè sigui un nano ben fort. I amb això que deies de les discoteques, n'hi ha alguna a Namíbia, a l'interior del baobab és buit.
Mira, ara estava pensant el mateix. Mira aquest de Burkina Faso, pot ser una casa dintre o una discoteca,
sí,
no?
És que el curiós és que no poden mesurar... Normalment es mesura per les anelles, l'edat d'un arbre. Uh-huh. I els baobabs tenen 3.000 i 4.000 anys d'antiguitat, per això en diuen que són les arrels d'Àfrica, però ho han de mesurar pel carbó 14, perquè a l'interior es buida. Com que queda com un dipòsit, es va buidant i llavors es forma com una cova dintre.
I deies que a Namíbia hi havia una discoteca.
A Namíbia hi ha una discoteca, això t'interessa, tu. N'hi ha que són. En alguns països hi enterren els morts il·lustres, com a Tanzània, llavors es considera que enterrar-te dintre un baobab és enterrar-te dintre de la història, i per tant és una cosa molt noble. Però hi ha altres països que veuen el tronc buit, i a Moçambic el fan servir per guardar gra i altres materials, i a Namíbia hi ha una discoteca, encara que originalment era el lloc de reunió del poble, i caben 30-40 persones en aquest interior, perquè te'n facis una idea. N'hi ha una altra que és una parada d'autobús, que t'esperes a dintre del baobab, i a Austràlia Oriental, Austràlia Occidental, que és l'únic lloc, a part de l'Àfrica, on hi ha baobabs, allà n'hi ha un que es feia servir de presó al segle XIX, i llavors posaven una reixa i tancaven dintre el baobab. O sigui que té moltes...
Parlant de baobabs i discoteques, Nairobi, que és el lloc on jo he vist baobabs, vaja, a Kènia, hi ha aquella discoteca que es diu la Florida 2000, damunt d'una benzinera, que segur que hi has estat.
No hi has estat, en aquesta, tu.
Una discoteca damunt d'una benzinera, que dius que com peti tot se'n va a la discoteca, perquè el dia que vaig anar jo feia un espectacle de fakirs. Dic, sisplau.
Sí, és una tradició. L'Àfrica posar benzina amb el motor engegat, cosa que sempre m'ha intrigat a mi, o sigui que davant de això deu ser com una...
Escolta, i el baobab, el seu significat a l'Àfrica deu ser brutal, perquè expliques el llibre que quan li vas dir a un vell pescador que al teu país no n'hi havia, gairebé et va compadir, no?
Sí, és que és veritat. És que... No, jo ara
com
que
podeu
estic...
viure sense baobabs?
Estic totalment transformat als pro-baobabs, perquè ja vaig començar veient-ne fa més de 10 anys i em vaig viciar pels baobabs, perquè a més tots són diferents, tenen aquesta forma estrambòtica que cada vegada que en veus un et venen ganes d'abraçar-lo i dir, hombre, un vell amic, no? I llavors, sí, diuen, et compadeixen perquè molts poblats viuen dels baobabs. Això que dèiem de la fulla s'aprofita, el fruit s'aprofita, petit, el tronc, l'escorça s'aprofita per fer cordes o per fer xarxes, o sigui, tot s'aprofita. Llavors, si no tens un baobab, tens fotut a la vida, no ets ningú, no?
Clar. El viatge el vas fer amb el fotògraf navarrès, en Doni Canela. Mm. Heu anat ja al Bulli? Seria la pregunta.
Perquè hi ha una disputa, encara m'ho reclama.
Hi ha una disputa al llibre. Que,
sí, veig que te l'has llegit. Encara m'ho reclama, de tant en tant. L'Andoni viu aquí, a Castellà de Nuc, que és un navarrès aquí instal·lat a Catalunya, que no sap viure a la ciutat. Va provar de viure a Barcelona i va veure que aquí no hi havia animals i que no. Està especialitzat en natura i es va instal·lar a Castellà de Nuc. I ens veiem sovint i encara em reclama el dinar al Bulli. Algun dia ho farem.
La foto de la solapa del Xavier Moret dalt d'un baobab és preciosa.
Sí,
eh?
Sí, perquè és el baobab més gran que hi ha, el de Chapman a Botswana. Llavors això és el cor del baobab. I recordo que quan hi vaig pujar és un sentiment semblant al que tens quan puges a la roca al mig d'Austràlia, l'Uluru, l'Ayer Rock, que diuen els europeus. Tens la sensació que està viu i dius, aquí dintre passen coses.
No hi ha formigues ni res?
Potser sí, no les vaig tenir ocasió de saludar-la. Ara, en aquest baobab, el de Chapman, que és, jo crec que és el més gran d'Àfrica, encara que Senegal li disputen l'honor, i va dormir el Livingstone a sota quan va anar a buscar les Catarates Victòria. Llavors, acampar sota el baobab aquest et dona unes vibracions allà.
Llavors és quan surts amb energia. Quan se't presenten aquestes oficines mòbils...
Sí, això és el més sorprenent de l'Àfrica, no? Vam anar a l'illa de Kubu, allà a Botswana, que és una illa enmig d'un lloc increïble, perdut de tot, allunyat de tot arreu. I llavors arribes a una illa que no està al voltant d'un llac, sinó que està en un llac salat i dessecat. O sigui, travesses una llarga extensió de terra dessecada i llavors veus miratges, veus de tot, i quan arribes
com
a l'illa...
Com Valley, a Califòrnia.
Sí, una cosa així, semblant. Llavors hi ha 64 baobabs allà que no saps què hi pinten. En aquella illa, just en aquella illa, que es diu Kubu, que vol dir, en llengua setsuana, vol dir hipopòtam. En algun temps hi va haver hipopòtams, ara no hi ha res, i dius, ara sí que estic a la fi del món, i surten les estrelles, i dius, uah, ningú sap que sóc aquí, que meravellós. I llavors arriba un tio amb la bicicleta. No, arriba el tio amb la bicicleta i diu, sóc l'oficina mòbil i et vinc a cobrar el peatge. I perd tot l'encant. Però bueno, és el que toca a l'Àfrica. Sempre s'espavilen per poder...
Els hi agrada això, la burocràcia, no?
Els hi agrada molt la burocràcia. Si et posen 24 segells... Ara, jo a la frontera entre Kenya i Tanzània, recordo, la vaig passar, em van posar 24 segells. Llavors vaig tenir ganes d'anar a fer un pipí a la part del darrere i em vaig trobar tota la pila de papers segellats. Els tiren per la finestra un cop segellats. Diu,
sí, és per impressionar,
sí.
I ja està.
Sí. No, els agrada molt aquest esport d'anar segellant, però això és un vici colonial que els hem col·locat nosaltres, clar.
És això que ell descriu així. Allà tot estava net, les cues eren ordenades a Botswana. Els funcionaris actuaven amb eficàcia i celeritat i no hi havia rastre de corrupció ni de la característica olor d'Àfrica, una barreja embriagadora de petroli mal cremat, fruita podrida i terra mullada que sol embolcallar-te de seguida que aterres a molts països del continent. És realment un safari sentimental el que has fet, vegetal i sentimental?
Sí, certament. Sí, perquè amb l'Andoni, tant ell com jo havíem corregut països africans buscant baobabs, però un dia ens van enviar a la revista Geo, ens va enviar a França a fer un reportatge a l'Auvergne, i allò que estàvem mirant jardins barcellescos, i a mi se'm va acudir dir, on hi hagi un baobab africà? I ell va dir, t'agraden els baobabs? Som-hi, va! I al cap d'un temps em va trucar, anem a Botswana, que estan mirant per internet, i hi ha els millors d'Àfrica. Llavors vam aterrar a la capital de Botswana, Gaborone, i vam llogar un 4x4 i a tirar milles a buscar baobabs amb un mapa i amb un GPS, i a buscar les coordenades exactes i a campar sota els baobabs.
I només n'hi ha a l'Àfrica, de baobabs.
Sí, i a Austràlia Occidental, sí, de quan estaven units, quan formaven Gondwana. I sobretot el país mare dels baobabs és Madagascar, l'illa de Madagascar.
L'illa.
Que de 8 espècies, 6 són originàries de Madagascar. O sigui, allà ha nascut tot. Però, i també val molt la pena anar-hi. Jo primer vaig estar temptat de centrar el llibre en Madagascar més que en Botswana, però al final vaig veure que en Botswana hi havia més trempera sentimental d'aquesta que dius tu, un pelegrinatge a la recerca de baobabs, i en canvi allà era anar ja amb autobusos, avions, taxis, i era una altra història.
Quants dies va durar el pelegrinatge?
3 setmanes vam estar per allà esperant l'estació de pluges, perquè vam ser tan bojos que hi vam anar just quan començava l'estació de pluges, però al final la vam torejar bastant bé.
Que anaves amb Air Maybe?
Aquest és l'Air Àfrica per excel·lència, i sap quan arribarà, si és que arriba.
Aquests em sembla que ara operen també a l'aeroport del Prat.
Operen a tot arreu.
Està bé, Air Maybe no l'havia sentit mai.
Sí, s'està estenent, l'Air Maybe. Sí, sí, l'Àfrica t'ho diuen molt, Air Maybe. En dia ja veurem si arriba. Però em va ser molt maco el final de l'estació de pluges, perquè estàvem al riu Limpopo, que és un dels que surten ben senyalitzats als mapes africans, i és en la frontera entre Botswana i Sud-àfrica, i vam arribar i estava totalment sec. Vam travessar-lo a peu, vam plantar la tenda, vam anar a l'altra banda, vam dir, mira, ja som a Sud-àfrica, no es notava res, cap canvi especial, allò que dèiem les fronteres artificials, anem a dormir, es posa a ploure sense parar tota la nit, i l'endemà hi havia un riu, però d'una més gran que l'Ebre. I deies, però què passa a l'Àfrica? Això no és normal, amb cocodrils i popòtum, tot posant. I on
eren aquests cocodrils?
Ah, no ho sé, els deuen tenir guardats en magatzem. I quan ve l'estació de pluges, llavors t'ho treuen tot. Vinga, va, sí, sí. Però sí, és un país per emocionar-se, l'Àfrica. Bé, un continent.
Un continent per emocionar-se. És apassionant, a més, veure com el Xavier Moret sap transmetre aquesta emoció que genera el continent. Ho haurem de deixar aquí, Xavier, tot i que ens quedaríem a la sombra del Baobab unes quantes hores més, però justament això és el que permetrà als nostres oients, que em sembla que els hi han posat l'esquer al cuc de veure com escriu en Xavier Moret, si no ho saben, i a més com explica tot aquest seguit d'històries i aquesta passió que té per Àfrica, per viatjar, i ara específicament pels Baobabs. A la sombra del Baobab, Viaje en busca de las raíces de África, editat per Península Altair Viajes. Moltes gràcies, Xavier.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem una petita pausa i comencem a parlar d'altres llibres dels que ens porta l'Eva Piqué. Catalunya.